Era ufónico, un festival de la Terres de l'Ebre, és d'arts sonores, visuals i digitalment formatives, inclou moltíssimes coses, igual que hi ha, pot haver una acció sonora, com pot haver uns artistes que proposen un passeig sonor, com hi ha una cosa musical, com hi ha un espectacle audiovisual. Tot una relació en context important, sigui el moment de l'exhibició, sigui el moment de la creació, són dues coses diferents. Tal com comentaves tu, no? La part creativitat està vinculada a la perifèria, que és el context, és important, però també hem de donar l'opció que es pot treballar des de la perifèria i que el context no t'afecta per a res, no pots treballar en una cosa que pot passar en diversos plans o simultanis. No? Quan Eufònic és un festival que porta 7 edicions i ja des del primer any vam crear aquesta extensió urbana a Barcelona. No? Mai va ser una edició a Barcelona, sempre va ser una extensió, per la qual la part original, originària del festival és a Terres de l'Ebre, i el que fèiem, o almenys el que teníem en aquell moment fa 6 edicions, que és a Santa Mònica, era reempaquetar les propostes per al context urbà. D'alguna manera seria com, no heu vist mai una gallina, doncs la portem. No? La portem aquí i la posem al mig de la Santa Mònica. Volia fer una cosa amb ovelles, però no ens vam atrevir a fer-ho mai al mig de les altres. No? Algunes de les propostes creades allà en la ciència artística les reempaquetem per al públic urbà dins de l'opció. Per exemple, hi havia una acció sonora que havíem portat a terme amb uns artistes, Mobility Lab, que era en un mirador d'ocells, que era a Terra d'Ebre, una altura d'Ebre. Aquest treball estava pensat en uns telescopis i miradors, aquests que fa servir normalment, no? I anàvem vinculats a uns paràmetres, de manera que segons quin animal enfocaves, llançava una senyal d'àudio a una altra. Us ho vam proposar que a l'hora d'adaptar-ho al context urbà de Santa Mònica ho fessin a la terrassa que donava a l'Ambla, no? Els animals passen per allà, de la qual ells van adaptar tot aquest treball i canviar els algoritmes, els paràmetres perquè fos d'aquesta manera. No? Moltes de les coses ho fèiem així. La qual, la idea de presentar-lo al context urbà per una part serveix una mica en una manera de promoció, no? Per una cosa que està passant fora de l'espai de la ciutat, però al mateix temps el que fem és adaptar-ho perquè es pugui veure d'una altra manera i en un altre context.
Molt bé, moltes gràcies. I la Margarida Tromet, ella és comissària independent en l'àmbit del gènere i de les arts en viu. Desenvolupa continguts, desenvolupa curadories, acompanyaments al voltant del que sigui el projecte artístic i creatiu i també de determinades estructures escèniques. Ella ha estat molts anys treballant en l'àmbit de les arts escèniques i en l'àmbit de l'administració local, concretament ha estat molts anys en la direcció del Teatre Escotxa de Lleida i actualment ha tingut un projecte personal independent sobre l'acompanyament artístic. La Margarita la Màxima, que diu que un dia sense ballar és un dia perdut, i també es diuen que diguéssim que en relació a corrents filosòfics doncs és una autèntica epicúria. I dit això, et volíem preguntar una pregunta genèrica i òbvia, que és, sota el teu concepte, quin és el perfil, quin és el rol, quin és el joc que juga a dins de tota aquesta cadena de rols, exhibidors, creadors, etc. Quin rol juga un mediador en la fase de procés creatiu? Com interactuaria un mediador amb la persona creadora i amb aquest i en aquest moment, en aquest temps creatiu?
Hola, bon dia, moltes gràcies. M'ha agradat deixar-me de la de ballar també, sí que és veritat que ho dic sovint. Bé, el tema dels acompanyaments. L'acompanyament d'un procés creatiu té com a diverses mirades. Jo el vull explicar una mica des de la idea de com llegeixo el programa de suport a la creació de Fira Tàrrega i també del que sé del projecte de la nova directora, de l'Anna Giribé, o en referència a la nova manera de mirar. L'acompanyament en els processos creatius pot ser com de dues maneres. Així amb grans titulars, diríem. Una és considerar l'artista com un artista resident, l'altre és considerar-lo com un artista associat. El que es veu aquí és que la idea és que els artistes estan associats als que hi ha aquí dins. Quina és la diferència? Bàsicament és que un artista resident és una mica el que va passar ahir, que són el que va passar ahir amb el futbol. Tots els vestidors són iguals, en qualsevol camp de futbol, més grans o més petits, però són tots iguals, com tots els teatres. Els artistes residents passen pels teatres a fer una activitat molt, molt concreta i desapareixen. I quan ja has preguntat, no saben cap característica més enllà de la caixa escènica d'aquell teatre. El mateix que els hi passa als jugadors del futbol, que no saben més que aquell camp, però tots els vestuaris els semblen igual. De la ciutat no en saben res. Un artista associat, com ha sigut la idea d'aquest projecte, jo entenc que el que fa és modificar l'hàbitat de les persones. I quan dic modificar, dic que quan associes un artista amb una estructura, sigui d'exhibició, sigui de creació, sigui de l'àmbit que sigui, el mediador, l'acompanyant, el que ha de fer és posar eines a l'abast de l'artista i de l'estructura, perquè al final d'aquest procés s'hagi modificat alguna cosa. I què és el que fa que les coses es modifiquen? Doncs les relacions entre les persones. L'hàbitat de l'artista necessita la retroalimentació també, per això la perifèria té sentit, perquè no és el mateix relacionar-te amb les persones que viuen en una escala de veïns on hi ha, en la comunitat, una escala de veïns on hi ha 300 persones, que els veïns de la Figuerosa, per exemple. No? Aquestes persones aportaran a l'artista una cosa diferent. Aquesta diferència és el que fa que la perifèria tingui un valor afegit, que és el valor més de la persona individual, de les relacions individuals. L'acompanyament el que ha de fer és posar les eines necessàries per a que el procés artístic enriqueixi la peça artística, és a dir, a l'artista li vagi bé aquestes relacions i a l'estructura la modifiqui també i li vagi bé aportar la relació entre l'artista, l'estructura i la ciutadania. Diríem que la condició de fer això a la perifèria només és una. Ara, una en plan caricatura. S'ha de tenir carnet de conduir. Aquesta és la condició de la perifèria. Si no tens carnet de conduir... Sí? Carnet de conduir és treballar a la perifèria en qualsevol dels àmbits, en qualsevol dels àmbits. És veritat, és una caricatura, però ho sabeu tots els que esteu aquí. Sí? Com hem arribat aquí? Ell no té carnet.
Fa uns anys no tenia carnet i quan vaig instal·lar de nou a viure, he viscut sempre a Barcelona. Tinc 7-8 anys, he viscut a Terres de l'Ebre, em vaig instal·lar allà i evidentment jo no tenia cap més, però a Barcelona no feia falta per res. Què vaig fer? Però no pot ser sobre la mà i moure'm per fer les coses.
Doncs no és una caricatura, aquesta és una condició. Clar, és molt difícil la mobilitat a la perifèria, però amb carnet està absolutament solventat. Al marge de la caricatura, què fa, si us pregunteu, què fa un mediador? Doncs només fa tres coses. Fa escoltar, ha d'escoltar a l'artista i a l'estructura que proposa, ha d'entendre què li està demanant cada un d'ells, que de vegades això no és fàcil, i ha de dialogar. Dialogar vol dir proposar eines, metodologies, que permetin, no?, que aquests tres verbs tan fàcils, escoltar, entendre i dialogar, es facin d'una forma fluida. I també podríem dir que la mediació està basada en vetllar perquè el temps, l'espai i els recursos es gestionin de forma eficient amb una cosa que jo explico sempre com la doble experimentació. D'una banda s'experimenta en la creació artística, en el projecte artístic, en la peça artística, i d'altra banda s'experimenta en la relació entre l'artista, l'estructura i la ciutadania. Clar, un artista resident, això ja ho veiem, és impossible de fer-ho. Es passen tres dies tancats en un teatre, una setmana tancats en un teatre, assajant matí, tarda i nit, enfocant, desenfocant, fent proves de so, fent llums, fent fotos, no? Amb un artista associat això no passa, perquè el procés, el temps, és l'altre factor, és molt més llarg. I quan em pregunten, i acabo, penso una mica, quan em pregunten què és el que aporta una dinàmica de mediació amb artistes associats, jo sempre explico que aporta les quatre potes de la taula, diríem. Que serien a l'estructura, a l'artista i a la ciutadania, els tres els hi aporten D'una banda, la novetat. La novetat és una idea que pertany al món de les idees, al món de la filosofia. Les relacions artista-estructura-ciutadania te porten a fer anar una mica, no?, a repensar coses. Et proposo una altra idea molt maca, que té a veure amb la ciència, que és la impredictibilitat. Nosaltres, quan pensem dos i dos, quatre, nosaltres vull dir els espectadors, les persones, dos i dos, quatre, i dos, sis, i dos, vuit. I venen els artistes i et diuen dos i dos, quatre, i dos, sis, i dos, 14. Caram, que m'has descol·locat, sí? La impredictibilitat és una cosa que té molt a veure amb el món de la ciència, dels artistes, que també són científics, amb els seus processos d'assaig, et fan variar aquesta rutina i de sobte inventen l'aspirina, diríem, no? O els hi surt el clerc per a una peça nova. Un altre dels aspectes que modifica és la unicitat, és que l'experiència, la unicitat pertany al món de l'art, la peça artística única, la peça única. Aquesta unicitat, des del punt de vista de l'experiència, de la relació entre l'artista associat, l'estructura i la ciutadania, també esdevé una experiència única. El que viurà la Figuerosa amb el Quim Bigas, associat Mollà, aquests dies serà molt diferent al que passaria amb un altre tipus d'artista, una experiència una mica única. I finalment, el que pertany al món de la psicologia, que tindria a veure amb la sorpresa. Segons el nostre bagatge, cada una de les experiències ens desperta un tipus de sorpresa o una altra. Què s'ha de gestionar, en definitiva? Doncs, dues coses que són molt difícils. Les expectatives de l'artista, de l'estructura i de la ciutadania, i les frustracions de l'artista, de l'estructura i de la ciutadania. Expectatives i frustració és la feina que ha de fer el mediador, l'acompanyant, buscar aquest equilibri per veure com es pot fer això. El resultat final és que quan hagi passat tot el procés, que ha de ser una mica llarg, ens hagi modificat d'alguna manera. És a dir, has anat a la peluqueria, oi que es nota que has anat a la peluqueria? Sí, t'has tallat els cabells, t'has pintat de color carabassa, bla, bla, bla. Doncs quan sortim d'un procés de mediació artística amb uns artistes que han estat associats durant un temps amb una estructura, ens ha de passar alguna cosa. O estem més contents, o som més espavilats, o si no ens ha passat res, hem fracassat.
Si ahir al mes ho hagués fet tan bé com tu avui, les coses haguessin anat d'una altra manera. Bé, el Negre i Baltes és el cap de l'àrea professional de Fira Tàrrega des de l'any 2002. El Mike és un productor nat. És d'aquestes persones que podríem definir el productor com aquella persona que fa possible allò que els altres creuen que han ideat. Sí, molt bé, és una molt bona idea, sí, ja ho acabo aterrant jo. Doncs això és el que habitualment fa el Mike. El Mike també és molt fan d'una màxima atorgada a Miss Van der Rohe en la primera vegada que es diu, que és aquest famós menys és més. El Mike també té una passió, que és escriure guió, i fa bastants anys que doncs, va exercir també aquesta professió, abans de la que està exercint actualment. Va ser aquella època, que la gent que fa molts anys que el coneixeu, va ser aquella època fosca que va tenir i que va entrar una mica en l'alcoholisme, i després em va sortir sense problema. I bromes a part, el Mike és un excel·lent professional, com us deia, està en el cap de l'àrea de professionals de Fira Tàrrega, i durant molts anys ha estat liderant i gestionant molts projectes, molts dels quals en l'àmbit europeu, vinculats molts d'ells en coproduccions de mig i de gran format, d'arts de carrer, i això, i acompanyant-ne la seva viabilitat, no només en la producció, sinó també en la viabilitat mercantil. I a propòsit de la viabilitat mercantil, jo volia fer una proposta, una pregunta similar a la de la Margarida, però en el teu àmbit, que bàsicament és: quin rol desenvolupa l'àmbit mercantil en un procés creatiu? A més, tenint en compte no, que doncs és una fase que està tremendament protegida no, i que quan entres en un espai de creació d'ús la paraula mercat, els creadors entren en histèria i diuen no, no, no. Després, lògicament, ha de tenir un desenvolupament mercantil i sostenible, no? Perquè realment doncs, es crea per una necessitat, diguéssim, emocional, però també per necessitat, podríem dir, materialista, no? I, o material. I aquesta seria la pregunta, és a dir, com entra el mercat en un espai tan tremendament protegit i tan tremendament fràgil com és l'àmbit creatiu i com es garanteix aquesta llibertat creativa, però a la vegada també amb una sostenibilitat mercantil.
Moltes gràcies. Tres prèvies. Primer de tot, agraïm moltíssim a tota la gent que ha vingut, perquè aquí veig companyies, veig regidors i regidores, veig tècnics. Per tant, aquí tenim el creador i tenim el mercat, que està allà, no? Perquè ells són els que us ajudaran. A tots, moltes gràcies per ser aquí. Segona, sóc un guionista frustrat. Per tant, quan veig la creació, miro amb l'escriptura teatral, perquè saps allò que diuen, els frustrats és el que busquem dels altres. I tercera, quan vaig escriure, vaig descobrir que això del mite dels guionistes emborrats a l'ampolla no era un mite. Ho he superat, ara no es prenc ginebra. I ara anem al tema. A la pregunta de quin és el paper de l'àmbit mercantil del procés creatiu, jo sincerament penso que al mínim quan s'està creant. Jo penso que el creador crea i ha de crear, i ha de crear amb la màxima llibertat possible. I que la creació i el creador són material sensible que hem de cuidar. I aquí ens remetem als apunts de la Margarita, que ens els fotocopiarà, perquè estan supercolorets, ens els enviarà tots. Ara, jo penso que hi ha unes figures que són aquests mediadors, que en el cas de la part mercantil és el productor i el distribuïdor. Jo crec que aquestes dues figures han d'estar properes al creador i a la creadora, perquè els han d'acompanyar. Perquè si el creador o la creadora ho fa sol, jo em vaig trobar un creador i li vaig preguntar, el públic tu en el tens a la teva part de creació? O en un lloc? No penso gens en el públic. M'has consultat, vas dir, com és que no hi penses? I al final penso, sí, és veritat, pot no pensar en el públic, ell crea. Aquí hi ha aquestes figures que l'acompanyen, el productor, el distribuïdor, que potser hi ha de pensar. Perquè al fons el mercat és el públic. El mercat és el intermediari per arribar a aquest públic i per tant, si la gent té por, creador, si teniu por la paraula mercat, exorciteu-la. Busquem unes noves, busquem sinònims. Parlem de circuit, parlem de públics, parlem de gires, parlem d'entorn, parlem del que vulgueu. Però en el fons és el mitjà per arribar, però en el fons creeu perquè us vegi algú. I aquest algú hi ha un intermediari, que són els programadors, que són els que us ajudaran. El productor i el distribuïdor, que jo penso que han de fer, han d'acompanyar de manera molt sensible i creiem en el creador, de cara a buscar aquest mercat i això farà que la sostenibilitat de la peça, que l'èxit de la creació i la sostenibilitat en el mercat, si tens aquesta figura, anirà molt millor, perquè ja et diré que hi ha. Un cop la peça està festa, i aquí tinc distribuïdores que t'ho poden explicar, és quan se la mira i diu, vale, i això on ho portem? No? I aquí és la segona part de la feina d'aquests mediadors que, escoltant, entendre i dialogar com deia ella, és la clau. I jo no sé si té referència quan parlem molt de futbol, que al final la clau, quan parlem d'aquests mediadors, és el you will never walk alone. Però és aquesta la història. Sapigueu, creadors, que totes aquestes figures mai estarem soles.
Molt bé, doncs el que us proposem ara és fer un parell o tres de preguntes llançades així a l'aire i amb absoluta llibertat doncs, podeu respondre i després al final d'aquestes preguntes si algú també vol preguntar, vol fer un comentari, vol fer alguna pregunta doncs també estaria bé que participéssiu, us ho dic ara per si us la voleu anar pensant. Bé, en primer lloc una pregunta que us volíem fer era que ens donéssiu la vostra opinió sobre les possibilitats, també les limitacions, perquè és honest i és sensat identificar les habitacions, de el que seria el mapeig o les possibilitats de generació de vincles entre diversos punts perifèrics amb independència del centre. Si abans amb el Vicent parlàvem de aquesta paradoxa, no? de tenir, diguéssim, expressió perifèrica, però a la vegada també entrar en contacte amb el centre, la pregunta ara seria una altra i estaria molt més centrada en quines possibilitats veieu en la generació de punts a la perifèria.
Bueno, respon ràpid. La idea del llibre de la ciència del Llull, el teniu clar, que és aquest arbre supergran, on hi ha un tronc supermagnífic i un munt de fulles i cada branca, cada fulla és una de les coses, no? Doncs amb això que està preguntant ho hem de complementar a l'inrevés. Deixem de tenir arbres per tenir els rizomes, no? Que són aquestes coses que van per sota terra i que van fent nodes, el gingebre, no? Com a imatge de terra, no? No les patates, perquè seria un tubercle, no? I la planta creix cap a dalt, no? Els rizomes, ara no sé de biologia, no sé si em comprenen, no? Però segur que teniu exemples amb els animals, amb les plantes. Però els rizomes són tot allò que va per sota de terra i que de tant en tant fa un node, no? Doncs el que està passant amb el centre i amb la perifèria és això, que en aquest moment no som l'arbre de la ciència. Barcelona, no, diria, o París, no és l'arbre on passa tot amb totes les fulles esplendoroses. No, el que està passant en aquest moment, una mica arreu, és que és tot rizomat. Tot va com per sota, de tant en tant va sortint una planta d'un nucli d'aquests, d'un node que s'ha fet en algun dels llocs. Llavors, quina és la relació? És que està tot connectat, però no per dalt, per sota. Aquesta idea el que fa és que podem imaginar dos grans coses molt contràries que poden estar unides. Un festival del sud amb un festival del nord, un projecte artístic a no sé on amb un altre, no? I això no passa per dalt, passa una mica per aquests efectes de sota. Per tant, jo penso que el que hem de canviar és una mica la idea de que la visibilitat en tots els casos no és només sobretot el dia del festival, el dia de l'esdeveniment, sinó que és el procés que va per sota durant tot el període d'un any a un any, diríem, com la collita, no? com passa amb els camps. No? Tot un any passa una sèrie de coses. No? Doncs tot un any, totes aquestes relacions entre centre i perifèria existeixen i han d'existir i se'ls ha d'anar donant vida. No? Però la idea de l'arbre jo penso que l'hem de com canviar, perquè si no ens quedem només amb l'esdeveniment, que seria pues, filatàrrega, però és que filatàrrega són 3 dies, perdoneu, és que és molt poc. I els altres 363, 62, doncs ha de passar això, aquests efectes rizomàtics, han de passar doncs, aquests projectes i les relacions que pugui tenir filatàrrega amb la Figuerosa o amb Londres, no sé.
Crec que és una mica la pregunta aquesta de les possibilitats i limitacions. És una qüestió de contextos. Doncs, la perifèria ara mateix no és res més que contextos determinats que, com deia Margarida, es connecten entre ells, això és cert, però sempre s'han connectat entre ells, potser ara ho estan més, perquè som conscients d'aquesta idea xarxa i que ens podem anar comunicant. Una mica seria com la idea d'un centre i una segona columna. No? Nosaltres, al Fònic, per exemple, hi ha un espai central que funciona com a epicentre, on hi ha una sèrie de coses que estan allà, però hi ha una segona corona de poblacions que acullen altres manifestacions artístiques i no hem de pensar que es comuniquen radialment. O sigui, no hem de pensar que d'aquest punt centre va cap allà i d'aquí cap allà, sinó que aquesta segona corona també es comunica entre ella. Una mica que podria ser que està més proportent ara, no? Poden haver propostes que s'estan alimentant entre elles, estan col·laborant, estan passant en espais dispars, especialment en els contextos diferents, i no sempre hem de passar per mig, o sigui, també ha quedat clar, no, ja, que no tot ha de passar per una idea centre. És evident que el centre l'entenem com una, li posem una connotació molt positiva, si ens fixem tots, no? Centre ho associem a èxit, a vegades parlem de centre quan Lorca ha viatjat a una ciutat de fora d'Espanya, i en canvi parlem de perifèria quan estem parlant de coses que encara no han tingut èxit. És curiós això, perquè d'alguna manera som deutors d'aquesta idea, no? Ho tenim inoculat d'alguna manera, però això s'ha trencat. La idea de centre està, és important, està allà i et pots comunicar de diverses maneres. Pots passar de llarg, pots passar pel mig, no? Pots agafar, no sé, anar de Tarragona, passar pel mig a Barcelona i simplement passar i continuar cap a Vic, amb la qual no tens cap relació amb la idea aquesta centre, no? Però està allà, hi ha moltes maneres de relacionar-se. La idea transradial és saltar-se d'aquesta relació radial amb una cosa central i la idea de que hi ha camins diferents per comunicar-se, que per exemple és de les homes és estupenda, no? O sigui, hi ha coses que creen nodes i aquestes nodes es poden alimentar de diferents maneres i poden sortir amb una proposta i després poden amagar-se durant un temps. Una altra cosa és la idea de quan tot cristal·litza durant uns dies, llavors que eren uns dies de l'any, això és una feina bastant més complicada, no? Que és com els treballs, això ens portaria a parlar d'exhibició, perquè una cosa es veu només durant tres dies i en canvi allò és molt bolet i en canvi la resta de dies hi ha molta feina a fer perquè tot allò pugui passar, no? Però la idea de creació en espais que no són els centrals, entre cometes, possibilitats i limitacions tenen les mateixes, segurament, no? Tenen moltes possibilitats, si és que el teu treball està vinculat amb el context, no ho direm, perquè pots estar portant a un treball que no té vinculació amb el context, no? I limitacions, les limitacions han de ser sempre a favor, d'alguna manera. Jo soc molt partidari de fer de les necessitats virtuts, que les limitacions han de ser una cosa que ens han de servir per treballar en allò, no? I aprofitar-ne, és una cosa positiva. Per tant, si estem treballant en una proposta que està passant en un lloc on només s'arriba després de 4 hores i mitja per arribar a una muntanyeta que hi ha als Pirineus, no hem de pensar en una cosa que pot anar a tothom. Hem de pensar en una cosa que a la gent que li agrada fer 4 hores i mitja ho valorarà, arribarà allà i només ho podrà viure allà, no? Per tant, serà una proposta, serà un treball que es veu allí per unes determinades raons i això és positiu per al treball mateix. Què passa quan a vegades s'intenta en propostes culturals portar una proposta a un espai on no funciona ni per la dinàmica, ni per les qüestions relacionals, ni per res, no funciona llavors. És una cosa que no està ben pensada per allò humà, no? Per tant, jo crec que sí que és important per aquestes limitacions, és una cosa que ho hem de fer servir positiu, si no sempre podem anar a l'altre lloc.
Jo, de la meva experiència, la comunicació entre la perifèria i el centre, diguéssim, és, com diu ell, una cosa positiva, no? Jo sense la perifèria, és a dir, és la base de la meva creació, no? El rural i tot el treball previ de búsqueda amb la gent allà, amb els materials, sobretot l'experiència personal també de dir a molta gent, mireu, jo d'això de l'Espai de Tradició em faig un espectacle. Què? I com ho faràs? I la gent encara està esperant veure alguna cosa perquè no saben de què parles, no, potser han arribat allà amb tot això, no? I alhora el centre m'ha permès, sobretot, portar a terme tot això, no? És a dir, jo, encara que m'he volgut moltes vegades crear, sobretot al principi, a la perifèria no era possible perquè no tenia les condicions tècniques per fer-ho. I des d'espais de creació ja més pensats per acollir coses de circ, doncs va ser molt més fàcil començar a generar material a través d'aquestes inspiracions més de la perifèria, no? I alhora també la possibilitat de crear, la possibilitat de tenir ajudes i de tenir acompanyament, sobretot. Per això, per tant, jo crec que s'ha de... Una cosa s'alimenta a l'altra i com diuen, no... Dóna una aportació molt positiva a tot el que ve del centre, però potser és que nosaltres mateixos tenim aquest deure d'anar-li donant més importància a aquests espais més perifèrics perquè aquests puguin agafar també la força per poder acompanyar aquest tipus de coses que potser no estan preparats però perquè potser no els hi ha arribat no els ha arribat aquesta possibilitat de dir, hòstia, sí, volem acollir això, com ho fem? Com ho podem fer? Hòstia, no sabem el que és una peça de circ o que tu vulguis fer una peça de circ o tots els elements d'aquí, com ho podem fer? Com ho podem fer per ajudar-te? No sabem com s'acull un... com es penja un trapezi, per exemple, en un espai. Ensenya'ns-ho, com ho fem, com tenir, perquè és una mica que va dels dos costats, també, no?
Jo penso que, a veure, els entorns ajuden, els entorns fan, però al final són les persones. O sigui, som els noms i cognoms, són la gent els que impulsen això. I són les persones que creem, jo m'hi vull incloure també. Vull dir, com a membre de Fira Tàrrega, Fira Tàrrega va convertir la periferia en centre. I nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres, el centre de Fira Tàrrega és Tàrrega i Barcelona és la perifèria, perquè al final hi ha totes aquestes definicions. La nostra perifèria és Barcelona. Bé, que l'ha d'allà. Sí o no? Bé, que l'ha d'allà. L'ha de, per exemple, Poblenou. Poblenou és la perifèria. A dins de Barcelona, d'alguna manera també li diuen que no està tan fort en el centre, però nosaltres li ho transformem i ho canviem. Estic totalment d'acord amb tu, la idea de l'arbre i els homes. Ara, penso que la perifèria ho tenim molt més clar, la idea que l'arbre ha desaparegut i hi ha els homes. Els homes, cada un té un nom i cognoms. I ara ens toca a nosaltres des del territori, per exemple, d'aquí la idea que en aquesta sessió han estat convidats tots els municipis de Lleida, des del municipi de 200 habitants fins al municipi de 250.000, perquè cada rizoma té un nom. I és quan nosaltres treballem en xarxa, sense cap mena de complex de dir, ah, jo només som la Figuerosa, quants habitants hi ha la Figuerosa?
200.
39 habitants de la Figuerosa. I 39 habitants de la Figuerosa i són un còmplice del projecte i es tornaran centre. Perquè el que digues els tornarà centre. I això és el desig d'una associació de veïns, un creador i un impulsor. Amb el tema de l'arbre i de la primavera, el que està allà dels rizomes, el que sí que passa és, a veure allò que a vegades et fan fer quan canvien coses a l'ordinador, que et diuen apreta i fes 5 per canviar la caixer, que entra la nova imatge, doncs potser sí que hi ha molts centres, molts llocs que hem d'apretar a l'F5 perquè els hi canvi, perquè descobreixin que l'arbre ja no hi és i que ara la nova imatge és l'home. I això som nosaltres els que fem aquesta defensa i els que impulsem. Per tant, des d'aquí jo penso que hem de treballar en xarxa. Això és fonamental, perquè d'aquesta manera els dèficits, que hi són, perquè potser haurem de parlar també dels dèficits, la perifèria no és l'ETEM. Necessites transport públic, econòmicament, d'equipaments, els tècnics de cultura ens ho diran, pressupostàriament també tenen moltes dificultats. Per tant, és, mirem, el valor està en quin és el valor de la perifèria que genera totes aquestes experiències que tu has posat com a bones.
Bé, jo aprofito per fer una mica d'espam vinculat a les infraestructures i aprofito per dir que de Tàrrega a Barcelona amb tren, doncs tardes 3 hores 20 minuts, quan en realitat en cotxe anant una mica ràpid i fora d'hores punta tardes 1 hora i 5 minuts.
I amb l'alça, que tenim la gent que ha vingut amb l'alça i que vingui amb autobús perquè, ara em surt, no és barat, però encara s'ha d'economitzar, però jo puc anar treballant també. Per tant, aquest és el valor, que pots anar treballant i tens l'internet per anar treballant.
De fet, un dia de pluja, un dilluns de pluja en època d'activitat escolar, jo puc tardar més del carrer Montsec de Tàrrega fins a la plaça Catalunya de Barcelona que del carrer Montsec de Tàrrega fins a la plaça del Sol de Madrid, sense cap mena de dubte. Perquè doncs, l'AVE de Lleida a Madrid tarda 1 hora 59, més uns 20 minuts a la carretera. Per tant, la veritat és que és interessant parlar de possibilitats, d'oportunitats, però en realitat doncs, podríem dir que hi ha un dèficit d'infraestructures tremendament important al nostre país. I...
Sí, ara just em deia que estàs mirant el mòbil perquè estava buscant un article que fa referència a això, que va sortir fa 3 o 4 dies al diari Ara, que explica una mica com la perifèria es fa centre i parla una mica doncs, del seu festival, del convent, del centre d'arquitectura a Ferrera, de molts altres nodes que si voleu recuperar l'article penso que és de fa 4 dies i es diu
que el títol és bo, busca, el títol és bo. Mentre tant, també de dir a la gent de Barcelona, els que esteu aquí o els que esteu de fora, que agraïm moltíssim que hi sigueu, perquè sempre hi ha la mentalitat que de Lleida a Barcelona, o de Tàrrega a Barcelona, és una victòria de Barcelona, Tàrrega són 3 hores. Ja t'ho passa un port de muntanya. El títol de l'article és A comarques també es fa art i cultura contemporània. O, per molta gent és, hi ha vida intel·ligent fora de Barcelona.
Bé, volia introduir una altra qüestió que havent parlat d'aquest mapeig, possibilitats, recaptes, inconvenients, un mapeig de la perifèria i possibilitats de contacte. Volia preguntar-vos també, sí, a vegades estan a punt de... els vincles entre el fet creatiu i la comunitat, d'acord? I la comunitat, podríem dir, local. Però no només en una vessant humana, sinó també en una vessant urbana, en una vessant social, en una vessant política. Abans la Margarida ha apuntat una qüestió que jo penso que és bàsica, imprescindible, jo penso que no ha parlat més d'una persona, que recollia la idea aquesta de que han de passar coses en el fet creatiu en la perifèria, és a dir, hi ha d'haver ha d'estar acompanyat de vivència, perquè si no entrem en allò que deia, no? En la idea aquesta dels no llocs, però en qualsevol cas és interessant que hi hagi algun tipus de vivència o que passi alguna cosa, no utilitzem la paraula vivència, que passi alguna cosa relacionada amb el fet creatiu. Com creieu que s'ha de vincular la creació amb la pròpia comunitat? O si també, si creieu que justament, per les raons que sigui, doncs no s'han de generar vincles.
Sobre aquesta idea de vivència, no? Crec que la vivència és una idea molt abstracta. Concepte molt abstracte es pot viure de moltes maneres. És a dir, la part d'aquesta repercussió social, la part de transformació social, no és el retorn que té cap a... No diria la comunitat, però sí el context. No? O sigui, comunitat i vivència són paraules complicades. Hi ha vegades que provoca uns canvis, evidentment, i hi ha, a posar d'exemple, abans, a posar d'exemple l'artista, uns artistes que creen un passeig sonor, no? Ho estàvem parlant abans. Un passeig sonor, el temps de l'Ebre, estar una setmana treballant, cada dia fan un recorregut i després hi ha un dia que presenten aquest projecte i es convoca a nivell públic a la gent anar allà i fer aquest passeig sonor. No? És evident que allò té una relació amb el context directe, que està creat allà, està creat a partir d'allà, per tant, de l'ADN, de l'espai i del context. Hi ha una gent que respon a allò i aquella gent que respon a aquesta proposta té claríssim que estem vivint una cosa que només pot passar allí. Per tant, la relació i el retorn és enorme directe. Però hi ha vegades que hi ha propostes, especialment quan és a la perifèria, que només pel fet que estan passant allà coses que no tenen cap relació, que seria una mica la idea aquesta de l'artista resident que deia abans per Garida. Hi ha artistes que arriben a un espai, fan ús d'allò i després marxen i no provoquen cap canvi en principi. I hi ha altres que sí que provoquen un canvi perquè, evidentment, se relacionen amb aquesta idea de vivència, comunitat, entorn, transformació. Hi ha vegades que hi ha propostes que pel fet només de poder-se veure o de poder accedir a elles a un territori on normalment no hi ha aquest tipus de propostes, ja està provocant també un efecte en la comunitat. No? Pot ser que la vivència només és, pot ser de les 500 persones que van a veure una cosa, 500 mínim al món, de les 100 persones que van a veure una proposta molt concreta, només que dos us desperta un cuquet d'alguna manera a nivell creatiu. No? Que de cop i volta pensen, ai, doncs això em sembla interessant i es comencen a interessar i comencen a entrar en el món creatiu, això ja està provocant també una cosa. No sempre és el retorn aquest, diguem-ne, cap a la part més comunitat a nivell creatiu, que també no? Hi ha treballs que s'han de desenvolupar en l'entorn social, però perquè ja forma part del seu treball. Ja és que està a l'arrel a nivell de concepte, en canvi altres, no sé, com un concert de North State, ells arriben, fan el que han de fer i marxen, no són menys per això. No? Vull dir, són propostes diferents que es poden anar compaginant entre elles i poden haver de motivar-se, poden haver artistes que estan treballa en una residència creativa en un espai i després mostra el resultat d'aquest treball allà o el fa viatge a altres llocs i es compagina amb propostes que no tenen perquè tenia una relació amb el context, perquè si no sempre estaríem només parlant de coses tancades i estaríem tancant-nos més els nostres mons. No? Per tant, crec que la idea aquesta de que sí que hi ha una relació sí que no fa creativitat, evidentment. Té una connexió molt directa amb la comunitat, amb una sèrie de parts, però no tots els treballs van en això.
Qui pren la decisió de la permeabilitat o no permeabilitat en un procés creatiu en relació a la comunitat?
Crec que és el mateix treball que ho determina. És a dir, dos artistes que plantegen un treball d'investigació per a fer un passeig sonor a una torre enmig d'una badia, està a la base del seu treball. En canvi, si ve un artista alemanya que no coneix ningú, que es diu TVDV, ve perquè l'hem convidat a vindre, agafarà un avió, vindrà, mostrarà el seu treball, que també tindrà una connexió amb el seu món i tot, però això és una mica més complicat i no és tan evident, diguem-ne. No? Llavors, crec que està determinat a la mateixa base del treball. El truc aquí deu ser combinar-los. No? Si tots fossin un o tots fossin l'altre, doncs seria, el món seria bastant més avorrit.
Penso que la idea inicial seria l'estructura, que és la que té la capacitat d'organitzar-ho, diria, és decidir a qui posa al centre. Si posa al centre l'artista o posa al centre la comunitat. Si posa al centre de la seva, del seu discurs, diríem, la comunitat, fem una cosa. Si posa l'artista, fem una altra. En aquest exemple, hem ficat Àrrega, perquè és el model que fem anar avui, o que faig anar jo, i posem a l'artista. Però llavors què hem de fer? És preguntar-li a l'artista, perquè no tots els artistes, com expliqué, estan disposats i tenen capacitats per fer treballs amb les comunitats. No tothom. Ni tenen per què fer-ho. Sí? Sí, uns ni ho saben fer i uns altres no ho volen fer. Vull dir, si hem posat a l'artista, el primer que hem de fer és demanar-li a l'artista si aquesta cosa que li hem mal dit, retorn social, no? El podem usar o no el podem usar. Poso un exemple. Max Aub, París, fa un encàrrec, perquè aquesta és la cosa que hem de fer des de les estructures, fer encàrrecs als artistes. Fa un encàrrec a Picasso i té dues opcions. Que vagi als camps de refugiats espanyols a ensenyar a pintar als refugiats, un pinzell i que li compri pintura i no sé què, ensenyi a pintar, o encarregar-li una peça. Max Aub decideix encarregar una peça. Hauríem tingut dues coses. Tenim Guernica, ara tenim el Guernica, i si no hauríem tingut una sèrie de gent que hauria treballat com a alumne, com a practicant, hauria fet unes pràctiques artístiques amb un artista. I segurament hi hauria gent que tindria a casa un quadre retocat, no? No sé què, pel propi Picasso. Fer un poc refirmat, o... bueno, vull dir que l'estructura és qui té la paella pel mànec i l'artista és qui té l'última paraula. No tots han de fer treball comunitari i no tots han de no fer-ne, no? Dependrà una mica de cada, no? Del diàleg aquest.
En aquesta pregunta de si creem a la comunitat, per a la comunitat o amb la comunitat, estic d'acord amb vosaltres, qualsevol opció, és vàlida. Jo soc un gran defensor de crear amb la comunitat, ho dic perquè en els 8 anys de suport de la creació que teníem fins ara, una de les opcions que es va fer aquí és treballar amb la comunitat, cosa que li diguin a l'Ada, que va estar un any assegut a la plaça Major, trobant-s'hi. Quina liante, quina liante. Liante, liante. I, però el retorn ha estat superpositiu, més de 600 persones, la vinculació amb els públics és potent quan es fa això. El retorn, per tant, és aquesta simbiosi, perquè ningú vingui del salvatge, ara anem amb la comunitat, no. O sigui, estem parlant d'una simbiosi, que reps tu i que dones tu. I la segona cosa és i treballar amb la gent del territori, els tècnics, els regidors, les tècniques de la ciutat, són bàsics en aquest procés, perquè, i no ens equivoquem, hi ha una primera part que moltes vegades s'ha de superar la por de la comunitat. Ai, mare de Déu, què venen a fer aquesta gent aquí ara? És quan supera el cas de Carabós. Carabós va venir l'any 2008 i va prendre possessió d'un municipi, del Talladell, amb l'ordre que, molt a la francesa, amb l'ordre que de tal hora que l'hora no podreu ni entrar ni sortir de casa durant els dies de fira. L'impacte, o sigui, a la coneixença va ser brutal. I al principi va haver bones negociacions perquè Clar, la transformació de treballar en la comunitat, jo en soc un gran partidari quan parlem d'això, de creació i comunitat.
Jo plantejaria des de l'altra banda, en el meu cas. A mi la comunitat m'ha influenciat totalment en el meu treball, és a dir, políticament, personalment, és a dir, és la meva experiència, és la meva... Jo després d'haver voltat molt i marxat molt, tinc un desig de parlar d'aquesta comunitat i investigar, bueno, investigar, recordar i recuperar coses d'aquest lloc i fer d'això la meva creació. Llavors, jo diria que a mi m'ha influenciat completament, no? Ara, com el que deia ells, i després la influència que tindrà això al públic i si ets un rebrant d'aquesta manera, això ho hem de veure, no? És a dir, si podríem dir que la comunitat tindrà això un impacte.
Doncs ens queden uns 10 minuts i no sé si algú vol fer alguna pregunta, algun comentari, alguna reivindicació política, algú vol fer campanya electoral, algú vol felicitar els seus pares, els seus germans, dedicar una cançó.
Hola.
Hola.
Sí, jo soc la Lina, de la Madreta, i jo soc de Barcelona, però no només de Barcelona, sinó de Gràcia.
Perifèria!
Totalment d'acord amb el que estem dient aquí. Però clar, em relacionava molt de... I és el que passa sempre, no? És com molt endogàmic, molt... treballar per ell mateix... Què opineu d'això?
El centre... Que evidentment el centre s'alimenta del que vol tant. Però no en això, en qualsevol cosa, no?
Com que no existeix, no? No en té res més.
No, no, però això també ha canviat el temps, no? També és una decisió de cultura, de política cultural, no? Les polítiques culturals fa 30 anys, no cal dir que no tenim res a veure, fa 15 tampoc i ara tampoc. També hi ha hagut un moment en què el fet de ser perifèric que era un punt de tot, no? Això ho hem de reconèixer, no? Ara mateix estan distribuïts, ja fer el que era el Montal de l'Ebre, si es mou el Roblot, fer la Targa, el Mercat Música i el de Vic, després hi ha els que no són tan oficialistes, no? Ara és de l'Ebre, ara és de l'Ebre, que és una proposta que d'alguna que porta 10 anys fent-se i que és per a estudiants de tot el món que surt la convocatòria i vola. No? I vull dir que ara mateix el fet de ser perifèric també es considera com una cosa positiva. És veritat que el centre, diguem-li, gràcies a Barcelona, és igual, no? Sí que hi ha hagut, potser no, un punt, pot ser una cosa endogàmica, pot semblar doncs, una idea antiga, no? Que a vegades ens referim també a aquesta broma de la gent de Barcelona pensa que quan surt d'enllà, ja, però bueno, això també ens agrada, no? Poder jugar amb aquesta idea, més broma sobre això. És veritat que, per una part, el centre creu que s'alimenta del mateix, però tot s'ha de ser. No passa res. Que venem a viure d'aquesta inòpia, d'alguna manera, ja està.
Sí, és que potser fins i tot hem de canviar tot el concepte perquè dius al centre i es posa a Barcelona. Clar, és que hi ha molts centres i moltes perifèries. És quan l'hem creat. A Juneda, aquí al Ramon, jo per mi Juneda és centre. Almenys en nous moments. Sí, Ramon, endavant vosaltres. Per què? Perquè crea una cosa singular, perquè crea... Mira, Tàrrega és centre. Tàrrega és centre, Tàrrega serà... He perdut els papers. Tàrrega serà centre. D'aquí unes setmanes en l'art contemporani, perquè en aquest mateix espai està l'embarrat. Vale? I es tornarà centre. Per tant, és on no és el centre. Trenquem-ho, el que trenquem l'arbre, que hem tallat l'arbre i el que fins home. Creem totes les definicions de perifèria, física, mental, emocional, econòmica, totes. I les anem canviant. Aquí ho anem canviant. Anem movent els centres i anem transformant les perifèries en centre i viceversa.
Simplement, és tan senzill com això. La idea de centre és una cosa líquida, el centre està ja a l'altre,
És veritat, ara mateix el centre està aquí i vosaltres sou la perifèria, però ara sortirem després fora i qualsevol de vosaltres som mateix en centre i els que hi ha voltant de perifèria. És una cosa que va canviant a cada moment, depenent dels espais, depenent de les propostes. Hi ha vegades que una població pot ser el centre d'una cosa i la de voltant de perifèria i altres vegades que és a la inversa, no? I altres vegades que on estan menys els músculs bons en un lloc i per tant és el centre i la de perifèria o la inversa. Això és una vida líquida, mòbil i va canviant.
Una cosa per afegir, i dic que és líquida, però s'està convertint en gasosa ja, eh? Vull dir que la cosa encara va més ràpid. Però vull afegir un comentari. Per això tots demaneu ajuts al Departament de Cultura i pel que fa al territori i a la perifèria, sabeu que la majoria dels criteris de valoració dels ajuts hi ha un 0,50 que és territori. Per tant, la polèmica on està? En considerar si posem, no sé, la mina pot tenir, la mina, un projecte que s'està fent a la mina a Barcelona, pot tenir el 0,50 de puntuació addicional. Sí? Per què? Perquè quan, si algú ha format part d'aquestes comissions ho sap, de vegades has de defensar, si ets, has de defensar el territori, la Seu d'Urgell, per entendre'ns, davant de la mina. Perquè la gent més urbanita o més de Barcelona entén que la mina és perifèria del centre de Barcelona. No? I clar, quan veus això i veus el Picat, no? Dius, caram, doncs el Picat deu ser d'una altra galàxia. No? Per tant, pot ser que el Picat li hem de donar el 0,50 perquè fa territori. No? És a dir, sí que és líquid, però vigilem perquè encara tenim criteris addicionals que valoren positivament, no? La discriminació positiva, en l'àmbit de les subvencions, la referència al territori. Per tant, encara és un valor, està fora.
Hola, jo sóc l'Ari, sóc de l'Hospital de Llobregat, terra de boscos i cultius, com ja sabeu, i voldria fer una reflexió tant d'això, com ha dit el Mike, jo crec que és important pensar en la perifèria en tant que aconteixement, quan succeeix una cosa, la perifèria és la perifèria i és centre. I per tant, crec que hi ha com una dicotomia aquí entre teatre perifèric i teatre a la perifèria. Podem fer teatre a la perifèria, que sigui un teatre central, quan es fan grans bolos o surten obres al centre, però és un teatre perifèric en qüestions geogràfiques. Per exemple, la meva companya és de Múrcia i parla abans de que a mi tot el que s'ha fet en Catalunya me parece teatre céntrico. I el teatre perifèric com a tal seria aquell teatre que assoleix una sèrie d'ítems que el seu entorn li vol oferir i estan en aquesta dramaturgia, no? No sé si s'entén. Sí?
Això seria, ho diríem abans, de les propostes que estan inscrites en el context i les que no estan inscrites en el context, però són compaginables. Hi ha propostes que no tenen relació amb l'entorn, per viatge, tipus Joan Pena, quan de Barcelona ja ha fet tot el recorregut que havia de fer, no? Llavors anava a comarques, lògica. Una cosa que viatja, va a comarques i es veu a, no sé, no? A Tarragona o al que s'ha parlat de Lleida, recordo. Això és una cosa que viatja i per tant no és un teatre de perifèria, simplement és una qüestió lògica, mercantil, no? Que ha de viatjar i es veu a fora. I en canvi hi ha altres, i això no té cap inscripció de tot, eh? I en canvi hi ha altres que sí, que tenen aquesta inscripció que pot ser a través de fer servir l'entorn, el context, com una eina de treball que està incorporada dins de la proposta, hi ha com moltes, moltes maneres, no? O sigui que realment són compaginables. No?
Soc la Daniel Poc, dic de Comitiu. Nosaltres treballem amb un teatre a l'assaig específic, sempre intentem involucrar la ciutadania, ho dic per posar en compte una mica el que fem. I volia... Volia comentar que... que estem com parlant sobre uns conceptes sempre perifèria que jo crec que a vegades l'espectador no el té, no? La ciutadania no el té i que crec que encara està marge, no? Que encara està com un àmbit una mica de l'ou intel·lectual. I nosaltres, no sé, quan piquem a un timbre, no? Escolta, que ens pots deixar el teu balcó, hi ha més nos que sis. No? Tu no vas a un argument de, com ara això és centre, i a la perifèria volem que ens deixin el teu balcó. O sigui, no és un argument que tampoc ens funcioni. I aquesta cultura de picar el timbre encara és molt difícil. A vegades penso que és més fàcil enviar un WhatsApp, no? Dir, escolta, també un WhatsApp i et dic el que vull de tu, perquè quan piques el timbre hi ha un espant. Hi ha un... És com que el sentiment és perifèric, encara que estiguem parlant de centre o perifèria. L'espectador encara no ens acompanya tant fàcilment.
I aquí jo penso que és una de les feines que s'ha de fer, efectivament, perquè quan deia que no és la llengua, és això, evidentment. Encara hi ha, i ens correspon a la gent que estem generant cultura, que estem impulsant cultura, que hi ha tècnics que ens poden explicar també la seva experiència, de que a vegades és difícil amb aquests imaginaris que hi ha de... Ui, que potser encara no hem fet la cultura centralitat i potser ho haguéssim pogut fer i ho podem fer des dels municipis, treballar molt la cultura i treballar amb els públics.
Mira, justament el que estàs dient, la mediació i l'acompanyament és qui ha de fer aquesta feina. La mediació i l'acompanyament està basats en la confiança, en la generació de confiança, de generositat i de flexibilitat. Aquests tres tòpics, diria, són els que ha de facilitar el mediador. Clar, tu si vens a casa meva i toques el timbre i dius que ets elèctric que veig jo, penso que m'estàs parlant d'una companyia de llum que em vol vendre un servei. M'explico? El mediador és el mediador, és qui fa l'acompanyament, que ha de fer tota la part prèvia d'això. Perquè si tu vas allà i dius elèctric o 28, a mi, por elèctric o 28, me viene energia elèctrica, me viene Endesa. I quan creus que fem espectacles híbrids, me viene un cotxe. Saps? Clar, com a veïna. No?
Fem espectacles, sí, fem un espectacle, no sé què, espectacles híbrids.
Penso, ah, sí, els cotxes. O sigui, jo amb aquesta persona no li obro la porta, perquè no vull una assegurança, no vull una altra Endesa. M'explico? Aquesta és la feina que ha de fer l'acompanyament, generar, abans que arribis tu com a artista, generar la confiança, generar la generositat, fer que aquella persona, aquella comunitat, aquell balcó, que és el que tu has triat, perquè és l'ideal, el balcó sigui flexible. I el balcó, hem dit que la part important de tot això era la part individual, és aquella persona. No és la comunitat, és aquella persona que és el propietari d'aquell balcó. Clar, si vas tu a picar la porta, és fàcil, ara que tinguis un no.
No, dic que també crec que hem de donar una mica de temps, no? A que tot això arribi, a que la gent... Clar, a que la comunitat es beneficiï de tot això i dic, hòstia, parlem de cultura, sí. Saps? Vull dir que potser ens falta una mica de temps, falta una mica de costum. A vegades som així.
Molt bé, doncs acabarem. Ara farem un break per esmorzar, i després doncs, farem la presentació. Jo volia destacar molt ràpidament algunes idees de les moltíssimes coses que heu dit que jo penso que han estat tremendament interessants. Volia destacar de la Margarida, a part de la recomanació de vostè que vol el cotxe, doncs, aquesta idea d'aquest rol d'escolta del mediador en els processos creatius i també penso que és interessant la idea aquesta de sigui el que sigui, que passi alguna cosa, aquesta idea experiencial, que després també l'hem posat molt relativitzat, però penso que és interessant. Alisson ha dit moltes coses molt interessants, però has arrencat amb una reflexió que penso que és molt interessant, que és dir, no reproduir el prejudici de que la cultura urbana és evidentment urbana, és a dir, podem parlar de caràcter contemporani, no? Podem parlar d'etiquetes, però no les vinculem expressament al centre i a l'element urbà, atenció. La Júlia, jo penso que ha fet una reflexió també de les moltes coses que ha dit, ara ha fet una reflexió interessant, que és si l'àmbit perifèric genera una tremenda influència en el meu fet creatiu, però continuo tenint una dependència en les infraestructures del centre. I després també ha dit una altra cosa interessant, que és la idea aquesta de la relació no confrontativa entre centre i perifèria, també per abaixar una mica els ànims entre els gracians i els la gent de muntanya. I del Mike volia destacar que us ha transmès la idea de que la paraula mercat té molts sinònims i que a vegades la paraula circuit, viabilitat, sostenibilitat, és bolos, és una mica més afable, i també aquesta idea del universal vocabulary, en qualsevol dels aspectes, diria que en el futbol, en el del que menys, perquè des del futbol se m'han fet tres pitos i exacte. I espero que heu estat a gust. Júlia, molta sort i molta energia amb Teia i també a totes les companyies que arrenqueu avui d'alguna manera un camí que no acabarà sinó recomençarà a la fira. Llarga vida al Fònic. Margarida, moltes gràcies per impregnar d'experiència, de sensibilitat i de coneixement dels processos creatius, i Mike, visca Fira Tàrrega.
Una coseta, la segona part que presentem el suport a la creació, us demanaria aquests artistes que parlaran que, si us plau, us situéssiu a les dues primeres fileres de la sala.